El líder d'una cèl·lula jihadista detingut a Palma planejava un atemptat de gran envergadura, segons la Policia Nacional. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
L'arrestat estava vinculat en la planificació d'un atemptat a Espanya que seguia el mode llop solitari, és a dir, sense rebre ordres ni instruccions. A més, consumia i divulgava material de contingut de l'organització terrorista Daesh en els seus perfils de xarxes socials i havia manifestat la seva voluntat a viatjar per fer el jihad en zona de conflicte, una operació antiterrorista que s'ha saldat amb altres dues detencions, en aquest cas a Tànger. La crònica de successos marca l'actualitat d'aquest dimecres, 25 de març, en què han de lamentar un accident laboral mortal a Santa Eulària de Riu. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. Un home de 43 anys va caure i des d'una altura de 12 metres mentre podava un arbre a la urbanització de Can Fornet. En caure al buit, es va colpejar el cap amb un contenidor i després va caure a terra.
El govern aprovarà a banda Setmana Santa un decret amb rebaixes fiscals i ajudes directes per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà.
Les ajudes directes es destinaran als sectors més afectats, com el transport i el sector primari, mentre també es plantegen ajuts socials a les famílies. La presidenta Marga Proens vol que les mesures complementin les de l'executiu espanyol per pal·liar els efectes de la insularitat.
Que creiem que el paquet de mesures toca demostrar alçada de mires política, toca superar les diferències legítimes que hi pugui haver entre les diferents opcions polítiques i no és de rebut intentar ara dividir també quan hi ha una guerra que, com dic, té uns efectes econòmics tan directes.
Ho ha dit en l'assemblea amb els transportistes, qui avui han advertit que dilluns que ve hi haurà empreses a l'Estat que no podran fer feina. L'executiu reitera que seran mesures consensuades amb els grups polítics amb qui avui s'ha reunit i han valorat positivament la voluntat de diàleg.
I sobre el terreny, l'Iran rebutja la proposta de Donald Trump per posar fi a la guerra.
Considera les condicions excessives i manté que no acceptarà cap negociació fins que es compleixin les seves pròpies condicions.
El metro de Palma unirà el centre de ciutat i l'Hospital de Son Espases en 10 minuts l'any 2033.
Les obres, que tenen un pressupost de 300 milions d'euros, està previst que comencin en 3 anys. La línia, que arribarà fins al Sacar de la Real i passarà també per Son Hugo i Son Rossinyol, es calcula que transporti cada any 3 milions de passatgers.
I els dos principals aqüífers de Menorca, el de Migjorn i el de Subaida, es troben en una situació de perill crític.
Segons dades de l'Observatori Socioambiental de Menorca, els nivells han tornat a baixar des de fa 6 anys després d'un període d'estabilitat per les extraccions d'aigua. Sònia Estrada és tècnica de l'Observatori.
I el problema és que ara, tot i que tenim pluviometries mitjanes, més un manco per damunt o per davall, els nivells estan davallant. Tant pel nombre de visitants que venen, que va augmentant any rere any, batem rècords, com els residents que hi ha tot l'any a l'illa, que també van augmentant.
I en els esports, en bàsquet, Rubén Escalas ha dirigit l'entrenament del Fibuí Mallorca. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El fins ara ajudant del destituït Pablo Cano ha dirigit l'equip en una sessió per preparar el partit de diumenge contra l'Obradoiro. Rubén ocuparà el càrrec d'entrenador fins que arribi el seu substitut. En futbol, el Barça, amb Catacoy i Patri Jarro de titulars, estan jugant el partit d'anada dels quarts de final de la Champions contra el Real Madrid. Després de 18 minuts de partit, el resultat és de 0-2, favorable al conjunt blaugrana. I pel que fa al Mallorca, que continua preparant el partit contra el Real Madrid, Murici ha dit que el seu somni és retirar-se de la seva selecció després de disputar el proper Mundial.
I pel que fa al temps, a partir de demà s'espera més vent i mala mà. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Sí, esperam un canvi de temps que pot ser important. Un dels ingredients que canviarà serà efectivament aquest vent que s'incorporarà de tramuntana, bufaran cops forts. En el cas de Menorca també esperam una alteració marítima de primer nivell. De fet, tenim avís taronja en aquest sentit. Poden tenir ones d'altura màxima que s'acostin als 10 metres, un temporal que també notarem a la resta de l'arxipèlag, però segurament no tant com a l'extrem nord. Atenció també als núvols, perquè tindrem en general un dia més ennigulat, amb algunes plogudes que es poden produir principalment a les illes de Menorca i també cap a Mallorca, i amb unes temperatures que resten a veure amb els 23 graus de màxima que hem arribat a assolir avui, perquè demà a la meitat nord de l'arxipèlag fins i tot pot costar que arribem a superar els 15, per tant, temperatura que tornarà a registres més propis de l'hivern que no de la primavera.
I aquests registres tornaran a remuntar o ja això s'espera de cara al cap de setmana, aquesta davallada de temperatures?
Sí, serà una nova massa d'aire fred que tindrà persistència també al llarg del cap de setmana. Per tant, les temperatures romandran baixes, més baixes del que tocaria, no només demà, sinó també bona part del que queda de setmana.
Ho detallarem els propers dies. Gràcies, Dani. De fet, l'AEMET activarà la vista taronja per Malamà a Menorca i el nord i nord-est de Mallorca i groc al Llevant i la Serra de Tramuntana, també a Menorca per ratxes de vent de fins a 70 km per hora. Això serà demà. I a aquesta hora, la Misericòrdia de Palma acull la presentació de La ciudad de las luces muertas, la darrera novel·la de David Uclés, Premi Nadal d'enguany. L'acte que s'inclou en el desaniversari de Rata Corner havia de tenir lloc en aquest espai, però el gran èxit de la convocatòria d'haver 500 persones ha obligat el trasllat en un espai més gran. Sandra Martínez ha pogut parlar amb ell abans d'aquest acte. Vos ho explicarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. El líder d'una cèl·lula jihadista detingut a Palma planejava un atemptat de gran envergadura. Així ho han assegurat font de la Policia Nacional, qui en l'operació desplegada avui han detingut altres dues persones més a Tànger.
La detenció ha tingut lloc avui matí al carrer Gabriel Maura de Palma en un operatiu amb una vintena d'agents. L'arrestat estava vinculat en la planificació d'un atemptat a Espanya que seguia el mode llop solitari, és a dir, sense rebre ordres ni instruccions. Consumia i divulgava material de contingut de l'organització terrorista Daesh en els seus perfils de xarxes socials i havia manifestat la seva voluntat a viatjar per a fer el jihad en zona de conflicte. L'operació ha agafat per sorpresa un dels companys de pis de l'arrestat.
És una persona normal i corriente, sempre simpàtica, hablava bien, nunca se ha visto que ningú problema.
Els detinguts al Marroc finançaven i donaven suport logístic a combatents del Daesh al països del Sahel i Somàlia. L'operació antiterrorista, dirigida per l'Audiència Nacional, juntament amb la Policia Nacional i les forces de seguretat marroquines, ha conclòs amb la desarticulació de més de 30 cèl·lules en 12 anys, de les quals 83 de les 150 detencions s'han produït a Espanya.
I un jutge ha enviat a la presó de manera provisional un home de 59 anys que maltractava i sotmetia a un control ferri la dona i els seus tres fills menors d'edat a Maria de la Salut.
Passa una treballadora social de l'Ajuntament d'aquest municipi qui va alertar la policia que una dona a la qual estava assistint patia maltractaments per part del seu marit, igual que els seus tres fills menors d'edat. Els agents van detenir l'home dia 18 de març a l'habitatge familiar. Els serveis socials s'han fet càrrec de la mare i el fill que han estat traslladats a un centre d'acollida.
I a Formentera ha estat detingut un sergent de la Guàrdia Civil per un delicte de tracte degradant a una persona. Va ser detingut ahir dimarts i després de passar a disposició judicial, Elena Trinidad ha quedat en llibertat amb mesures.
La seva detenció va tenir lloc ahir dimarts. Estaria relacionada amb una baralla que va ocórrer en el mes d'octubre, en la qual hi havia diversos implicats i va actuar aquest sergent i membres de la patrulla de la Guàrdia Civil i de la Unitat de Seguretat Ciutadana. El Codi Penal estableix per als funcionaris públics penes de 2 a 4 anys o més de presó per una condemna per aquest tipus de delicte, a més d'inhabilitació absoluta per un període de 4 a 8 anys, segons ha avançat Radio Illa i ha pogut confirmar IB3. Després de passar a disposició judicial, el guàrdia civil detengut ha quedat en llibertat amb mesures.
I encara a les Pitiuses, un treballador ha mort a Santa Eulària de Riu en un accident laboral. L'home de 43 anys ha caigut des d'una altura de 12 metres mentre podava un arbre a la urbanització de Can Fornat.
En caure al buit es va colpejar molt fort el cap amb un contenidor i després va caure en terra. Els fets van ocórrer ahir matí quan l'home podava. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
A punt d'arribar a les 7 i 10 minuts, el govern aprovarà abans de Setmana Santa un decret amb rebaixes fiscals i ajudes directes per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà. La presidenta Marga Proem vol que les mesures estiguin consensuades amb totes les formacions polítiques, recullin la reivindicació dels sectors econòmics i complementin tot el que li manca al decret aprovat pel govern de Pedro Sánchez.
És el compromís adquirit després de l'Assemblea Anual de la Federació Empresarial Balear de Transports. La presidenta ha garantit al sector del transport que les mesures contra els efectes de la guerra atendran les seves peticions. Les mesures que pretén implementar l'executiu aniran encaminades a reduir el factor de la insularitat, un fet que Proens ha reiterat que no queda reflectit.
Que creiem que el paquet de mesures toca demostrar alçada de mires política, toca superar les diferències legítimes que hi pugui haver entre les diferents opcions polítiques i no és de rebut intentar ara dividir també quan hi ha una guerra que, com dic, té uns efectes econòmics tan directes.
Però ens afirma que aquestes mesures no queda reflectit en qüestions com en l'àmbit nacional, com a l'executiu nacional. A la reunió hi ha assistit el president estatal de transport, Carmelo González, qui ha advertit que aquest dilluns hi haurà empreses que no podran fer feina si no arriben aquestes mesures.
Necesitamos muchas más ayudas. El sector en este momento está en pérdidas, así de claro. Puede que el lunes que viene no haya servicios, porque muchas de las empresas que están trabajando con nosotros no van a tener capacidad de cargar.
Però ens ha posat el mateix termini que ja havia anunciat el vicepresident Antoni Costa avui matí en una reunió amb el grup parlamentari amb qui s'ha reunit per consensuar les mesures. Mesures encara per perfilar. Marta Puyalto.
Segons han explicat els grups, després de la reunió, el decret inclourà tres grans blocs de mesures: rebaixes fiscals, ajudes directes a sectors afectats i canvis normatius per facilitar la resposta econòmica. Les ajudes directes es dirigiran especialment a sectors com el transport i el primari, fortament impactats per l'encariment de costos derivats del conflicte. Paral·lelament, es preveuen rebaixes fiscals per alleugerir la càrrega impositiva de les empreses i estimular l'activitat econòmica. A més, l'executiu treballa en un paquet d'ajudes socials per a les famílies, tot i que aquestes mesures encara no estan definides ni s'ha concretat com s'aplicaran. Tot apunta que també hi haurà ajuts per fer front a una pujada de l'Euribor que afectarà els hipotecats.
Tots els portaveus parlamentaris han coincidit a valorar positivament el to de la reunió i la voluntat de diàleg.
Lluïsa Pestegui, a més, per Mallorca, ha demanat que les ajudes tinguin un enfocament social.
Hem expressat la nostra preocupació perquè, per exemple, el sector primari, els pagesos, els ramaders, els pescadors, se puguin veure exclosos del paquet de mesures per la regla de mínims que planteja la Unió Europea i que, per tant, hi havia d'haver tota una feina política.
Per part de Vox, Manuela Cañadas ha destacat la importància de trobar la unitat.
Aquí no puede haber peleas de partidos, sino simplemente una unidad, que es lo que hemos acordado. Ahora cada partido presentará sus propuestas en las que estaremos de acuerdo, evidentemente, creo que en el 90%.
Des del PSIP, Iago Negueruela ha reclamat que les mesures prioritzin els sectors més afectats.
Compartimos gran parte del diagnóstico del govern y ellos parte del nuestro. Entendemos que son medidas de urgencia y que podrían estar puestas en marcha ya, porque hay algunas sobre las que ya hay consenso y, por tanto, creíamos que se podía haber aprovechado y aprobar de forma inmediata.
Marga Durán, del PP, ha destacat la voluntat de consens.
Volen presentar un decret pròximament amb mesures, amb un ampli paquet de mesures que tingui un màxim consens. Un altre model és el del senyor Pedro Sánchez. El senyor Pedro Sánchez no se va reunir ningú, no informa les comunitats autònomes.
Els grups parlamentaris disposen ara d'uns dies per presentar propostes amb l'objectiu que el paquet tiri endavant amb el màxim consens possible.
Resultat d'una trobada que s'ha produït amb Marga Proenda, tornada a les Illes Balears després del seu viatge institucional al Carib. La presidenta s'ha defensat de les crítiques de l'oposició.
Ha repassat també una per una les activitats oficials durant aquest viatge a Santo Domingo i Puerto Rico i ha rebutjat de ple que la seva absència endarrerís el paquet d'ajudes per mort de la guerra.
Ha hagut una unanimitat de que s'havien d'esperar quin era el paquet de mesures del govern d'Espanya. Un paquet de mesures que ara haurà d'anar en el Congrés dels Diputats, que no sabem si s'aprovarà o no, i un paquet de mesures que ara que els coneixem, perquè encara no tenim ciència infusa aquest govern, són molt faners i gestionant molt.
Però avançar-nos en el paquet de mesures del govern d'Espanya, jo li reconec que encara no en sabem.
I després de 25 dies de guerra a l'Orient Mitjà, Pedro Sánchez ha comparegut avui davant el ple del Congrés dels Diputats amb la convicció que la seva oposició al conflicte bèl·lic no només compta cada vegada amb més suport internacional, sinó també amb el de la societat espanyola. Sánchez ha proclamat el no a la guerra davant un PP i vots que li retreien les polítiques internes.
La tesi de tot el discurs de Sánchez era nítida, advertir el PP i Vox que callar davant una guerra il·legal és un acte de covardia i complicitat. De fet, no ha aturat de comparar la situació actual en la viscuda l'any 2003 i retreure la dreta que torna a cometre les mateixes errades de José María Aznar en la guerra d'Iraq.
Que utilizaron los mismos argumentos espurios que el señor Aznar durante la guerra de Irak. Primero, el de la libertad. Usted dijo textualmente lo siguiente, señoría, que la caída de un régimen como el de Jamenei es una buena noticia para la libertad y para la democracia. Ah, pero es que ha caído. Es que ha caído el régimen.
Sánchez ha criticat el silenci de Vox i PP davant el desastre absolut. Ha dit que suposa aquesta guerra, crítiques rebutjades, en tot cas, pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el de Vox, Santiago Abascal, durant el seu torn de paraula.
Ahórrese sus sermones. No vamos a elegir entre la guerra y el gobierno. Vamos a seguir en la misma posición que el 60% de los ciudadanos. Se lo recuerdan elección tras elección. Por cierto, tiene también usted un grave conflicto en las urnas. Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted.
Enfrentándonos a nuestros aliados militares para hacerse el héroe. Eso sí, él muy seguro en su búnker de la Moncloa, porque el señor Sánchez es muy valiente, pero con los huevos de los demás. Se pone chulo, pero el pato lo pagan los ciudadanos españoles.
La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, per la seva banda, assegura que les mesures incloses en el decret anticrisi que demà es vota al Congrés són les que feia temps que ells havien proposat i lamenta el temps perdut amb altres propostes de l'esquerra.
Les principals mesures d'aquest reial decret, siguin les de Junts, confirma que sempre acaben comprant les propostes de Junts perquè són les que funcionen.
De la seva banda, la portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Barbero, ha reivindicat la feina feta pel govern de l'Estat, en el qual estan integrats ells, i ha lamentat la posició de la dreta espanyola, com també ha fet el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián.
Sí, señorías de la derecha y la ultraderecha, ustedes son cómplices de esta barbarie, de esta crueldad, del asesinato de niños y niñas. No vuelvan a decir ustedes que son pro vida. Como portavoz de Sumar, he de decir que me siento orgullosa de que nuestro gobierno se plantara desde el primer momento y dijera con contundencia no a la guerra.
Todo el mundo se ha hecho sanchista. No, es que estar en contra de que se bombardeen escuelas no te hace de izquierdas o de derechas, te hace humano. Y estar con quien amenaza tu país te hace un lacayo.
Demà el decret es convalidarà perquè Junts ha confirmat el seu sí. L'única incògnita ara mateix és que farà el PP.
En termes generals, els partits que varen donar suport a la investidura del socialista Sánchez han garantit el seu suport a les mesures, tot i que en diferents emperons. Així, el BNG ha retret que, tot i la posició antibel·licista, continuï augmentant el pressupost militar. Podem ha reclamat que s'intervenguin els preus. El PNB lamenta que no es presentin els pressupostos. Bildu reclama a Espanya que surti de l'OTAN. I Coalició Canària ha demanat que aquest arxipèlag es compensin les mesures que no es poden aplicar allà pel seu règim fiscal especial.
I no deixem la política, pel que el president del Consell de Formentera apel·la a la maduresa i el sentit institucional de tots els partits perquè el Congrés faci possible demà que l'illa finalment tingui un senador propi. La petita i mitjana empresa de Formentera també ha manifestat públicament el seu suport perquè l'illa tingui aquest representant a la cambra territorial.
El president de la institució insular, Òscar Portas, ha fet una crida a tots els grups polítics amb representació a les Corts Generals perquè demà facin possible l'aprovació de la reforma constitucional que ha de permetre que Formentera tingui un senador propi.
Que si els dos grans partits d'Espanya, tant Partit Popular com Partit Socialista, compleixen amb la paraula donada, votaran a favor d'aquesta modificació constitucional que ha de permetre a Formentera comptar amb el seu senador propi. Per tant, jo no comptem cap altre escenari en què no siga un vot favorable.
Per part seva, des de la petita i mitjana empresa de l'illa, han enviat un comunicat donant suport a la proposta de dotar a Formentera d'un senador propi per equiparar la seva representació a la de la resta d'illes de territori espanyol. Recordem que demà es debatrà al Congrés la proposta mitjançant el procediment de lectura única perquè es pugui fer la reforma constitucional per possibilitat que Formentera tingui un senador propi.
A punt d'arribar a les 7 i 20 minuts.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Informatiu Vestre. I detrás Ràdio.
Passen gairebé 21 minuts de les 7 de l'hora baixa per la mare de mobilitat. El metro de Palma unirà el centre de ciutat i l'Hospital de Son Espases en 10 minuts l'any 2033. Està previst que les obres comencin en 3 anys i tenen un pressupost de 300 milions d'euros.
La nova línia arribaria fins al Sacar de la Real i passarà també per Son Hugo i Son Rossinyol. Per això el batlle de Palma, Jaime Martínez, destacava la importància d'aquestes obres per a la ciutat.
És un projecte que no només reforça la connectivitat entre barris, sinó que apropa, a més, els equipaments clau de la ciutat i contribueix a una xarxa de transport més equilibrada i més eficient pels usuaris. A més, ho fa amb temps de desplaçaments molt competitius, ja que permetrà arribar, com ha comentat la presidenta, en 10 minuts en aquest hospital.
En la mateixa compareixença, la presidenta Marga Proens ha volgut destacar que l'executiu segueix amb la iniciativa, tot i que encara no es disposin dels doblers del conveni ferroviari.
Jo no m'ho vull imaginar que també m'ho robin els doblers del conveni ferroviari. Per tant, nosaltres hem fet la nostra feina dins aquesta comissió tècnica i dins aquestes reunions tècniques i jo espero que més aviat que prest el govern d'Espanya avanci en els compromisos que han expressat tant jo, el president del govern d'Espanya, com també el ministre Puente, a la visita que va fer aquí per la inauguració del passeig marítim.
Es preveu que la nova línia de transport transporti cada any fins a 3 milions de passatgers.
I Palma amplia les zones d'hora a un total de 9 barris.
La comissió de seguiment del servei d'estacionament regulat a superfície aprova per unanimitat l'expansió de la zona blava als barris de Foners, Pere Garau, Plaça de Toros, Bons Aires, Camp Redó, Esfortí, Serralta i Santa Catalina Nord. La proposta també inclou, després del corresponent estudi tècnic, els barris de Son Oliva i Son Fortesa Sud, que inicialment no estaven previstos al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i la incorporació dels quals va ser aprovada al Pla Municipal.
I l'ampliació i reordenació de l'aparcament de l'urbanització Serpentona de Ferreries es posposa una vegada més, tot i que les obres havien d'iniciar-se el setembre passat. La demora en la redacció del conveni entre el Consell i l'Ajuntament de Ciutadella ha provocat un nou retard.
Està previst que l'acord entre les dues administracions sigui una realitat en els propers dies, però amb l'inici de la temporada tocar s'ha decidit ajornar els treballs per després de l'estiu. El projecte, que està encallat des de l'any 2019, també s'encareix. El pressupost de sortida rondarà els 600.000 euros. Es preveu passar de 200 a 265 places d'aparcament, incorporar 3 espais per a busos i millorar-ne els accessos. Ramon Verdú és el director insular de carreteres.
El que implicarà és que els busos podran circular en total normalitat, no un problema que tenen ara, hi haurà més places de pàrquing, però bueno, l'entrada i sortida dels busos serà ja condicionada no, que tenen ara, que hi ha moltes queixes.
Per tant, aquest estiu continuaran els problemes per trobar aparcament a la zona.
I el PSOE denuncia que la tramitació del nou contracte de l'ITV de Menorca ha estat paralitzat durant més d'un any. Els socialistes asseguren que una vegada consultats els expedients, el procés ha estat aturat d'ençà d'abril de l'any 2024 fins al setembre de l'any passat, quan es va contractar una empresa externa per elaborar un informe que ja havien fet els tècnics del Consell.
Aquesta inacció, sosté el PSOE, ha perjudicat el servei que presenta mancances importants des de fa temps en cues per aconseguir una cita prèvia i multitud de vehicles circulants sense la ITV en vigor. José Pastrana és el conseller del PSOE.
Consideram especialment greu que aquesta paralització hagi suposat una nova pròrroga del contracte, tot i el mal funcionament del servei, i que a més no s'hagi imposat cap tipus de sanció per aquests incompliments.
L'empresa ha presentat dos plans de xoc per millorar el servei. El conseller ho troba del tot insuficient i, si no hi ha millores, a partir del 15 d'abril assegura que imposarà multes a l'empresa Certio, concessionària del servei.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La temporada del 2027 de l'any que ve no coincidiran més de dos creuets simultàniament al dic de Botafoc d'Eivissa. Aquest estiu tornen a escalar les arribades per evitar la massificació. Elena Gregori.
Aquesta temporada recuperen les xifres prepandèmia, arribaran 200 creuers, els mateixos que l'any 2019. S'han distanciat les entrades al port per evitar-hi massificacions. Germán Nuevo és portaveu dels consignataris d'Eivissa.
S'ha treballat conjuntament amb l'autoritat portuària i les navieres per a evitar que es trobin tres vaixells a la zona de Botafoc. Aquest any s'ha reduït al màxim possible i ja s'està treballant pel 2027 per a que no coincideixin.
Coincidiran tres creuers, cinc dies, aquesta temporada, i ho faran durant tres hores. Diuen els consignataris que l'arribada de creuers de 170 metres d'eslora al Duc d'Alba baixarà la pressió de trànsit a la sortida de Botafoc.
L'habilitació del Duques d'Alba ens ajuda moltíssim a dissipar la pressió sobre la zona de Botafoc. En quant vaixells petits de màxim 170 metres d'eslora poden atracar dintre de la ciutat i evitar massificacions d'autobusos i de les carreteres de la zona de Botafoc.
Per primera vegada a partir del 2 d'abril, quan arribi el primer buc, els creueristes tindran una sortida diferenciada del trànsit regular de passatgers.
I Mallorca recuperarà aquest estiu la connexió amb Girona després de més d'una dècada sense vols directes. La ruta s'estrenarà dia 2 de juliol en la companyia Air Nostrum i es mantindrà de moment durant els mesos de juliol i agost.
En total s'han programat 32 vols amb més de 2.300 places disponibles i un preu de sortida de 49 euros anada i tornada. La freqüència s'anirà incrementant progressivament. Al principi hi haurà un vol setmanal els dijous i a partir de mitjan juliol també n'hi haurà els diumenges. La companyia no descarta allargar la ruta durant l'hivern si la demanda respon. Aquesta connexió no parava des de l'any 2015, quan Ryanair va deixar d'oferir vols entre Palma i Girona.
I la vaga del handling, prevista per divendres als aeroports de Palma i Eivissa, es manté després de no arribar a un acord amb els operadors en una nova reunió mantinguda avui.
Les protestes també estatals seguiran els propers 28 i 29 de març i la Setmana Santa en el marc d'un nou conveni col·lectiu. José Negreira, secretari del sector aeri d'UGT, ha demanat a les empreses Growthfund i Menzies que paguin el que deuen per a la correcta aplicació de les taules salarials.
Ahora mismo las dos empresas estamos lejos de llegar a ningún acuerdo, por lo cual la huelga creo que difícil, ojalá la podamos cancelar, pero lo veo muy difícil.
Negreira també ha apuntat que sense una nova reunió de negociació prevista, la vaga podria seguir molts de cap de setmanes fins a final d'any.
I encara en plana laboral, la patronal del comerç Afedeco calcula que les mesures que plantegen els sindicats farien augmentar fins a un 40% els costos de les empreses. Ho ha assegurat avui durant la primera reunió de la mesa negociadora del nou conveni laboral, on el principal punt de desacord és l'augment salarial.
Les patronals consideren inassumible una pujada del 17%, tal com ha reclamat el secretari general de Serveis de Mobilitat i Consum d'UGT de les Illes Balears, José García Relucio. Per això proposen una pujada salarial del 9% i, a més, allargar la durada del conveni de 3 a 4 anys.
Puede incluir medidas de incentivo, podemos llegar al cuarto año de vigencia, siempre que las subidas salariales y las, como te decías, que vaya acompañado con una subida salarial importante.
Les patronals expliquen que ja han fet números i que si a aquest increment s'hi afegeixen altres millores, com una jornada laboral de 35 hores, els costos es dispararien. Ara bé, damunt la taula també hi ha la qüestió de l'absentisme laboral. El secretari general de FEDECO, Antonio Vilella, ha explicat que les patronals volen que el conveni inclogui mesures per reduir-ho.
I el control de que les bajes no s'hagan por teléfono, perquè al final... Y además porque hemos constatado que un porcentaje elevado se produce en los fines de semana y son muy breves, muy repetitivas.
Els sindicats es mostren disposats a negociar el tema de l'absentisme, tal com ja es va fer en el conveni d'hostaleria. La secretària general de la Federació de Serveis de Comissions Obreres ha explicat que s'haurien de pujar uns 10.000 euros a l'any als sous per poder viure dignament.
Se habla de que tendríamos que ganar 31.500 euros para vivir dignamente. Por tanto, en el comercio, que estamos hablando en torno a 19.000 euros, cuando tienes la suerte de trabajar a 40 horas...
Cal recordar que aquest és el segon conveni més important en nombre de treballadors amb uns 70.000 afectats.
I el govern ha obert una nova convocatòria d'ajuts de 3,8 milions d'euros per millorar els processos productius i incrementar la competitivitat.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El líder d'una cèl·lula jihadista detingut a Palma planejava un atemptat de gran envergadura, segons la Policia Nacional.
L'arrestat estava vinculat en la planificació d'un atemptat a Espanya que seguia el mode llop solitari, és a dir, sense rebre ordres ni instruccions. A més, consumia i divulgava material de contingut de l'organització terrorista Daesh en els seus perfils de xarxes socials, una operació antiterrorista que s'ha saldat amb altres dues detencions a Tànger.
Accident laboral mortal a Santa Eulària de Riu.
Un home de 43 anys va caure ahir des d'una alçada de 12 metres mentre podava un arbre a la urbanització de Can Fornet. En caure al buit es va colpejar el cap amb un contenidor i després va caure a terra.
El govern aprovarà abans de Setmana Santa un decret amb rebaixes fiscals i ajudes directes per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà.
Les ajudes directes es destinaran als sectors més afectats com el transport i el sector primari, mentre també es plantegen ajuts socials a les famílies. La presidenta Marga Proens vol que les mesures complementin les de l'executiu espanyol per pal·liar els efectes de la insularitat.
Toca superar les diferències legítimes que hi pugui haver entre les diferents opcions polítiques i no és de rebut intentar ara dividir també quan hi ha una guerra que, com dic, té uns efectes econòmics tan directes.
L'executiu reitera que seran mesures consensuades amb els grups polítics en qui avui s'han reunit i han valorat positivament la voluntat de diàleg.
Paraules de Proens en l'assemblea amb els transportistes qui avui han advertit que dilluns que ve hi haurà empreses a l'Estat que no podran fer feina.
Ho ha advertit el president de la Confederació Espanyola de Transports de Mercaderies, Carmelo González, de visita a Mallorca, qui ha reclamat més ajuts o, diu si no, es veuran obligats a aturar.
El sector en este momento está en pérdidas, así de claro. Puede que el lunes que viene no haya servicios, porque muchas de las empresas que están trabajando con nosotros no van a tener capacidad de cargar. Estamos trabajando a pérdidas.
Sobre el terreny, l'Iran rebutja la proposta de Trump per posar fi a la guerra.
I Palma amplia les zones d'hora a un total de 9 barris.
L'Ajuntament ha aprovat per unanimitat ampliar la zona blava als barris de Foners, Pere Garau, Plaça de Toros, Bons Aires, Camp Redó, Esfortí i Santa Catalina Nord. També ha donat llum verda a incloure els barris de Son Oliva i Son Fortesa Sud.
De fet, el metro de Palma unirà el centre de ciutat i l'Hospital de Son Espases en 10 minuts, serà l'any 2033.
Està previst que les obres, que tenen un pressupost de 300 milions d'euros, comencin en 3 anys. La línia que arribarà fins al Sacar de la Real i passarà també per Son Hugo i Son Rossinyol es calcula que pugui transportar cada any 3 milions de passatgers.
I a la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem que els dos principals aqüífers de Menorca, el del Migjorn i el de Subaida, es troben en una situació de perill crític. Passen 3 minuts de les 7:30. Moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas, començant parlant de la destitució de Pablo Cano com a entrenador del Fibui Mallorca Bàsquet, que ha agafat per sorpresa els jugadors.
La decisió es va prendre ahir per desavinències entre el tècnic uruguaià i la direcció esportiva en matèria de fitxatges i no per la situació de l'equip a la Lliga, que recordem que acumula 7 derrotes consecutives. Martí Vives, director esportiu del club, ha explicat avui en roda de premsa el perquè de l'adeu de Pablo Cano.
Les derrotes tensa la nostra relació i certes situacions de discrepàncies que respecte a fitxatges que en Pablo volia fer som i que nosaltres no estàvem en condició de poder fer, han fet que haiem arribat pues, que Utasó ha vessat, diumenge Utasó va vessar i quan ja vessa i hi ha aigua per tot, pues, ja no hi ha volta enrere.
Segons Vives, el que ha fet vessar el Tassó és la sol·licitud de fitxatges de l'entrenador, que posava en risc la viabilitat econòmica del club. Tot i així, el director esportiu ha deixat clar que la intenció del club era que Pablo acabés la temporada.
No era la nostra intenció despedir en Pablo. Ell tenia molt clar que acabaria la temporada i nosaltres teníem molt clar i també li havíem deixat molt clar. Ho tenia clar perquè li havíem dit i ho havíem deixat molt clar. Però les circumstàncies han vengut d'aquesta manera i han hagut de prendre determinacions.
El fins ara ajudant de l'uruguaià Rubén Escales ha dirigit avui l'entrenament i ocuparà el càrrec d'entrenador fins que arribi el seu substitut. I pel que fa al Palmer Bàsquet, tot i perdre el darrer partit, el conjunt turquesa continua fora de la zona de descens. L'objectiu de l'equip dirigit per Juan Idiez és aconseguir la permanència.
Hemos ido aprendiendo por el camino, hemos ido corrigiendo varios aspectos y hemos tenido la suerte, ¿no?, de que justo cuando hemos corregido ha venido un calendario favorable, lo hemos aprovechado, hemos sacado victorias contra rivales directos que eran fundamentales para nuestra supervivencia, ¿no? Y bueno, ahora tenemos que mantenerlo porque aquí no hay nada dicho.
En futbol, el Real Mallorca ha tornat a entrenar avui matí per continuar preparant el partit contra el Real Madrid. I mentre Vedat Muriqi, un dels 5 internacionals convocats a la seva selecció i absent, per tant, a les sessions a Son Bibiloni, ha dit que el seu somni és acabar la seva carrera internacional disputant aquest Mundial 2026 en Kosovo per així únicament centrar-se en el seu club, el Real Mallorca. Recordant que Muriqi disputarà demà contra l'Eslovàquia de Martin Valgent les semifinals de la repesca per classificar-se al Mundial d'aquest estiu. Entre d'altres coses, Muriqi ha explicat també que cada vegada li costa més recuperar-se després dels partits. I pel que fa a un dels rivals directes del Mallorca, Luis García Plaza ja ha estat presentat com a nou entrenador del Sevilla. L'extècnic mallorquinista ha firmat amb el club andalús fins 2027 i intentarà reconduir la situació en aquestes 9 darreres jornades. Escoltam Luis García Plaza en declaracions avui a la seva presentació.
Sé de la situació en què estoy aquí, sé de la situació que hay, però eso no quita que tenga una il·lusió grandíssima, que tenga una motivació grandíssima para intentar llevar a buen puerto al equipo.
El Sevilla, recordam, ara mateix és 16 a la classificació en 31 punts, 3 més que el Mallorca. I un altre punt, perquè el comitè de disciplina només ha posat un partit de sanció a Fede Valverde. Crida l'atenció que la redacció de l'acte és idèntica a la de l'acció de Jan Virgili, però al jugador mallorquinista el van imposar 2 partits de sanció. Tot i així, el jugador del Real Madrid, Valverde, no podrà jugar contra el Mallorca la pròxima jornada. A la Champions femenina, en aquest moment ja està en joc el clàssic en el partit d'anada dels quarts de final. El Barça, les mallorquines Catacó i Patri Jarró de titulars, està guanyant per 1-3 el temps de descans a l'estadi Alfredo Di Stéfano contra el Real Madrid. Aquest és el primer dels 3 enfrontaments entre els dos equips en només 8 dies. A més de la Champions d'avui, diumenge es veuran les cares en el partit de Lliga i la setmana que ve protagonitzaran al Camp Nou la tornada d'aquests quarts de final. I ahir a la mateixa ronda, l'Arsenal de Mariona Caldentey va guanyar per 3-1 al Chelsea i agafa avantatge a l'eliminatòria. I la selecció espanyola absoluta va començar ahir a preparar els darrers partits amistosos abans del Mundial. Espanya jugarà contra Sèrbia divendres a l'estadi de la Ceràmica i dimarts contra Egipte al camp de l'Espanyol. Aquesta concentració, l'entrenador Luis de la Fuente té quatre porters a la convocatòria en la inclusió del blaugrana Joan García. El jugador Martín Zubimendi ha parlat just d'això.
En otros puestos también se suelen traer muchos jugadores, en la delantera quizás tres delanteros de repente, así que bueno, si tiene varios jugadores en mente, creo que va a ser bueno para todos, para ellos mismos también, la exigencia y un poco, sí, el poder mejorar ahí aquí cuando estén aquí y nada, yo creo que es más ruido de fuera que nuestro, que estoy muy contento de verles a los cuatro.
La selecció tornarà a entrenar demà de matí a les Roses per acabar de preparar el partit de divendres contra Sèrbia. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja prepara el partit de Lliga contra l'Alzira, que jugarà aquest divendres al Palau d'Esports de Somos. El conjunt mallorquí es centra de nou en la competició domèstica per oblidar-se de la dura eliminació a la Copa d'Espanya. Escoltam Charuto, jugador del Palma.
Tenemos que cambiar el chip y pensar solamente en la Liga. Claro que estamos tristes. Queríamos mucho haber conquistado ese título de la Copa d'Espanya. No ha podido ser, ahora es pensar en la Liga, en una clasificación en la parte de arriba para después empezar los playoffs.
I acabam en ciclisme. La tercera etapa de la Volta a Catalunya, Enric Mas ha punxat a 4 quilòmetres de la meta. L'artenenc, que es trobava dins la zona protegida, ha arribat en calma a la meta i se situa a la posició 45 de la general. Dorian Godon ha estat el guanyador d'aquesta tercera cursa i, de fet, el francès ja va guanyar la primera etapa. Demà es disputarà la quarta etapa de 173 quilòmetres en sortida a Mataró i arribada a Vallter.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Carburants, aliments i subministraments no han estat els únics a veure pujar els preus pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'Euríbor del mes de març ha registrat increment significatiu que poden fer encarir més de 700 euros l'any les hipoteques que revisin anualment.
La tendència alcista de l'Euríbor del mes de març romp en dos anys d'estabilitat com a conseqüència directa, diu l'advocada especialista en hipoteques, Cristina Borrallo, de la guerra a l'Orient Mitjà, i això vol dir que la quota de les hipoteques que revisin anualment pujaran de manera inevitable.
Això com ens afectarà a la butxaca directa? No estava, tenim una pujada d'uns 60, d'uns 70 euros, d'uns 100 euros com a molt. No són pujades molt significatives, però sí que és cert que hi ha famílies que van molt justes cada mes i això els hi pot fer molt de mal.
Davant d'aquesta pujada de l'Euríbor, l'advocada recomana prudència i assessorament individual a l'hora de demanar un canvi a la hipoteca fixa. La previsió és que aquesta situació d'inestabilitat i de pujada de l'Euríbor s'allargui fins al 2027.
I la Sareb defensa que els increments del lloguer que planteja a Mahó s'ajusten a l'índex de referència de lloguer que estableix el Ministeri. Sosté que són preus inferiors al mercat i que el resident fa anys que paguen lloguers molt econòmics d'origen irregular. Adel Camarasa.
El conegut com a Banc Dolent insisteix que no es tracta de famílies vulnerables on es podria oferir un lloguer social i que, per tant, es regeixen pels preus que fixa l'índex com a base per calcular el lloguer assequible. Els veïns afectats, però, han rebut la proposta amb indignació i malestar. La cinquantena de famílies residents al bloc de pisos de l'Avinguda Menorca consideren que no és assequible un lloguer que duplica el que paguen actualment. Àgueda Tur és una de les veïnes afectades. Per renovar el seu contracte, li han pujat el lloguer 440 euros més. La notificació que han rebut els veïns té com a títol oferiment de lloguer assequible i aquest concepte apareix fins en 8 ocasions al document.
És un bloc de pisos amb molta gent obrera, amb unes nòmines normals, molta gent gran ja jubilada, gent amb minusvalies, vull dir, no hi ha ningú que tingui unes nòmines tan elevades com per poder pagar aquests preus.
Aquesta mateixa setmana hi ha hagut una reunió amb l'Ajuntament de Maó que mira de fer d'intermediari amb la Sareb. La condició és que el lloguer no pot superar el 30% dels ingressos familiars. Del contrari, els afectats també tenen l'opció d'acollir-se al nou decret llei que topa les pujades fins al 2% fins a finals de 2027.
Una crisi de l'habitatge que s'agreuja, segons denuncia la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma en les obres de reforma i ampliació fetes per AENA a les Balears.
L'entitat afirma que l'ENS preveu incrementar la superfície dels aeroports d'Eivissa i de Menorca en més d'un 25%. En el cas de Palma, es preveu arribar als 36 milions de passatgers l'any 2031. Això és un 6,5% més respecte a l'any passat. Denuncia la plataforma que l'obertura de noves rutes aèries, com la de Nova York, ha obert la porta a l'entrada a les illes de fons d'inversió immobiliaris dels Estats Units, que se sumen a altres d'origen europeu. Per a Joan Femenies, n'és el portaveu.
Només aquesta experiència hem vist que ha augmentat un 300% l'entrada de compra d'habitatge per part d'estrangers d'habitatges de luxe, el que preocupa molt a la situació actual que ja tenim.
La plataforma preveu un altre estiu intens de massificació turística a les illes. També ha expressat la seva preocupació davant una possible segona ampliació de l'aeroport de Palma. Afirmen que les obres que actualment es duen a terme a Son Sant Joan han suposat un augment d'activitat aeroportuària, tot i que AENA ho nega.
Ben que han estat una estratègia de blanqueig i de mentides, perquè hem vist com s'ha incrementat l'activitat aeroportuària. L'any 2019, abans de pandèmia, no arribant als 30 milions de passatgers, i veiem ara com l'any 2025 s'han confirmat les dades que vàrem donar i ja s'arriben als 34 milions de passatgers. I aquesta xifra s'elevarà fins als 36 milions cap a l'any 2030 si se continuen amb aquestes dinàmiques.
Per tot plegat, reclamen de créixer en nombre de vols i no obrir més rutes aèries. Entre d'altres mesures, també fan una crida a participar en la concentració convocada aquest diumenge a diferents ciutats europees amb motiu del Dia d'Acció per l'Habitatge. Palma serà a les 12 a Plaça d'Espanya.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Porto Cristo, el port de Soia, Porto Colom i Santa Eulària de Riu són alguns dels punts més vulnerables a les rissagues de la Mediterrània Occidental, segons un estudi elaborat després de gairebé dues dècades d'observació científica. La investigació, liderada per la Universitat de les Illes Balears i l'Institut Espanyol d'Oceanografia, ha permès identificar els ports més sensibles d'aquest fenomen i facilitar així plans urbanístics adaptats a les condicions meteorològiques i sistemes d'alerta més previsibles.
L'estudi analitza dades recollides durant 17 anys a 27 estacions costaneres de les Illes Balears i de la costa nord-oriental de la península. Els resultats mostren que l'impacte de les rissagues depèn sobretot de la forma i la profunditat del port, fet que pot amplificar aquestes oscil·lacions sobtades del nivell de la mar. A més, els resultats també poden ser útils per adaptar la planificació urbanística i el disseny dels ports, tenint en compte la forma i la profunditat de les instal·lacions portuàries, factors que poden amplificar el fenomen. Joan Villalonga és investigador de la UIB.
Soia, Porto Colom, també és amplitud, és molt més petit de comprat en Cistella. Llavors, el potencial destructiu també és petit. Però sí que, així com ho tenim ara, si qualque dia se decidís ampliar aquest port o fer reformes importants, el fet de que sí que ocorren aquestes rissades s'hauria de tenir en compte per fer una planificació, perquè modificacions en el port també poden modificar en la manera com afecten les rissades.
Villalonga destaca també que aquest coneixement pot ajudar a millorar els sistemes d'alerta prèvia, ja que permet identificar amb més precisió quins ports reaccionen amb més intensitat davant determinades pertorbacions atmosfèriques. Això facilitaria anticipar episodis de risagues i avisar amb més marge les autoritats portuàries i la població.
Ara tenim un sistema d'alertes per Ciutadella i aquest sistema d'alertes se podria estendre d'alguna manera a la resta de Balears. El que m'ho diu l'estudi és que també se quantifica un poc en quins nivells arriben les risagues. Per tant, sabem que les risagues també tenen com un amplitud màxima i poden arribar fins a cert punt.
Ja us saben que Ciutadella és un dels punts amb més freqüència d'aquestes pertorbacions atmosfèriques, però també aquesta recerca ha donat altres punts que diuen calents, basat en una xarxa de 27 mareògrafs en dades minut a minut, incloent sensors de ports de l'estat del sistema oceanogràfic SOCIP i de la xarxa Venom, desenvolupada per la UIB i l'IEO.
I amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, que va ser diumenge, avui s'han fet ponències a Mahó per explicar l'estat actual dels recursos hídrics a l'illa. Una jornada que ha de servir per posar dades i context a un dels grans reptes ambientals de Menorca, Blai Barber.
L'aigua prové dels dos principals aqüífers de Menorca, el de Mitjorn i el de Subaida, que es troben en una situació de perill crític, segons dades de l'OPSAM. Els nivells han tornat a baixar des de fa 6 anys, després d'un període d'estabilitat degut a les extraccions d'aigua que van en augment. Sònia Estradé és tècnica de l'OPSAM.
I el problema és que ara, tot i que tenim pluviometries mitjanes, més un manco per damunt o per davall, els nivells estan davallant. Tant pel nombre de visitants que venen, que va augmentant any rere any, batem rècords, com els residents que hi ha tot l'any a l'illa, que també van augmentant. Al ser més gent, no estem aconseguint reduir les extraccions i, per tant, els darrers anys les extraccions també estan augmentant.
Fernando Saura també ha estat un dels ponents en aquestes jornades per al Dia Mundial de l'Aigua que s'han fet aquest dimecres a Mahó. Ell és el cap del projecte Life Duero, que ha de permetre ordenar els recursos hídrics de la conca del Duero. L'escoltam.
Has de declarar vulnerable l'aqüífer per restringir drets i és molt mal de fer. S'han de prendre decisions que no agraden a tothom. És que aquesta és la qüestió, que no pots agradar mai a tothom.
Les causes de la situació dels aqüífers són diverses. Per una banda, n'hi ha d'antròpiques que tenen a veure amb la pressió humana, que cada vegada és més gran, i altres que tenen a veure amb la climatologia actual.
I la proximitat en la mà provoca que el clavegueram del Cúdia rebi aigua salada. Per solucionar-hi, s'hi estan fent obres que, en cas de queixes durant la temporada turística, s'interromprien fins al mes d'octubre.
Ara mateix els treballs es concentren a la carretera d'Artà, entre les avingudes de Pere Mas i Reus i de Tocar. El conseller del Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha destacat la importància de reutilitzar aquesta aigua.
Gran part del futur de la gestió de l'aigua d'aquesta comunitat depèn d'infraestructures com aquestes. Tenen les seues molèsties, ho sabem, però són fonamentals per al futur de Balears i per poder reutilitzar l'aigua, evitar tirar l'aigua a la mà i que se pugui utilitzar per altres qüestions.
Per la seva banda, la batllessa del Cudi ha explicat en quin estat es trobaven aquestes canonades.
Aquesta era la que mos quedava realment, que era la que més en mal estat estava. Pensau que té més de 40 anys, aquestes tuberies, i de vora la mà pues, ha fet que el material que du hagi espanyat més aviat aquestes tuberies.
Escoltàvem a la batllessa d'Alcúdia, Fina Linares, que explica que també les obres compten amb una inversió de 2 milions d'euros de la Conselleria de Mar i de Cicle de l'Aigua.
I avui ha començat la primera fase de plantació d'arbres a la plaça Llorem Villalonga de Palma. Fins a 6 espècies diferents substituiran els vellaombres que varen haver de ser tallats el passat mes de desembre per motius de seguretat.
En total hi haurà més d'una quarantena d'arbres. Això són gairebé una desena més dels que hi havia abans. A poc la plaça ja comença a prendre forma de nou, tot i que els veïnats asseguren que, malgrat haver pactat amb el consistori la seva nova configuració, els ha mancat un homenatge als vellaombres que hi havia abans. Fins a 36 exemplars, entre els quals també hi haurà alzines, oliveres, pebrebord i veïna. Un projecte que, asseguren, des del consistori han intentat consensuar amb associacions i entitats. Belén Soto és la regidora d'Infraestructures, Accessibilitat i Polígons Industrials.
Estamos plantando 36 árboles, es decir, 10 árboles más de lo que había antes, y en un total habrá 42, sumando las palmeras ya existentes. Es decir, nuestro compromiso es que sea, pues la verdad, que haya mucho árbol, que haya mucha sombra.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Encara no ha abandonat el càrrec, però ho farà les properes hores. La vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, s'ha acomiadat del Congrés dels Diputats durant la sessió de control al govern.
Demà encara serà ministra i anirà a votar la convalidació del decret de mesures fiscals per fer front a la crisi bèl·lica, però no hi ha dubtes que la d'avui era la darrera sessió de control que se sotmetia a l'oposició abans d'anar-se'n de cap de llista del PSOE a les eleccions andaluses. Montero ha donat les gràcies a la cambra i ha tirat una puya al PP.
Muy satisfecha por mi paso por el Ministerio de Hacienda y por haber formado parte de un gobierno cuya única preocupación ha sido el bienestar general de todos los ciudadanos de este país. Y a ellos ya saben, ladran, pues cabalgamos.
I 48 hores després de convocar eleccions, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, ha presumit d'haver esgotat la legislatura davant la Junta Directiva del PP andalús.
Moreno aspira a revalidar el govern per tercera vegada consecutiva. Les eleccions varen ser el 19 de juny de 2022 i ara s'ha convocat pel 17 de maig.
Hacía mucho tiempo, hacía más de una década, 12 años, que no se completaba una legislatura en Andalucía. Y este gobierno, el gobierno del Partido Popular, fiel a sus principios, cumplimos los mandatos estatutarios. La legislatura son de 4 años y hemos cumplido 4 años.
I continuen les negociacions entre PP i Vox per formar govern a Extremadura, tot i que de moment encara no hi ha un acord tancat. El secretari general del PP extremeny, Abel Bautista, ha assegurat que les converses avancen, però ha admès que és impossible que l'acord arribi abans de Setmana Santa.
Segons Bautista, durant aquesta setmana hi haurà un intens intercanvi de documentació entre els dos partits, mentre que la setmana vinent es preveuen noves reunions per continuar avançant en el pacte. L'objectiu, ha explicat, és assolir un acord sòlid que garanteixi un govern estable per als propers 4 anys.
Las reuniones que se vienen manteniendo son muy positivas. La reunión del día de hoy es una reunión en la que hemos avanzado mucho, pero que supone entrar al detalle de muchísimas cuestiones para el futuro gobierno de Extremadura. Todos queremos tener un gobierno cuanto antes y queremos darle el gobierno que merecen los extremeños cuanto antes.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene Miguel, ha reclamat als partits que accelerin les negociacions i donin una resposta a la situació d'inestabilitat institucional que, segons ha dit, afecta el funcionament de la comunitat.
Porque llevamos 5 meses con un gobierno en funciones. Si no son suficiente 5 meses de parálisis, de bloqueo, en una región que necesita como el comer que haya un gobierno que se ponga a trabajar, de verdad, pues yo sé que al señor Abascal no le interesa mucho Extremadura y le da igual sacrificarnos, pero creo que debería de haber alguien en el Partido Popular y en Vox que acabe ya con este culebrón, que diga hasta aquí.
L'Iran rebutja la proposta dels Estats Units per posar fi al conflicte iniciat dia 28 de febrer, considerant que les condicions plantejades per Washington són excessives i demostren, segons Teheran, falta de voluntat real per arribar a un acord.
Segons fonts polítiques i de seguretat iranianes, el govern nord-americà ha activat diversos canals diplomàtics per intentar negociar un alto el foc, però l'Iran manté que no acceptarà cap negociació fins que es compleixin les seves pròpies condicions. Entre aquestes exigències, les autoritats iranianes reclamen el cessament dels atacs d'Israel i dels Estats Units, garanties que no repetiran noves ofensives, reparacions de guerra i el reconeixement internacional de la seva autoritat sobre l'estret d'Hormuz. Diverses al·legacions diplomàtiques iranianes han qualificat la proposta nord-americana d'engany per augmentar les tensions, mentre que països com Pakistan, Turquia i Oman s'han ofert a mediar per facilitar converses que permetin trobar una sortida diplomàtica a aquest conflicte.
Estats Units ha afirmat de nou que les converses amb l'Iran continuen sent productives. Segons la Casa Blanca, segueixen les comunicacions, tot i que Teheran digués avui que ha rebutjat una proposta de 15 punts del president Donald Trump per posar fi a la guerra. I la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, perd el referèndum constitucional sobre la seva reforma judicial.
Aquest fracàs ha tingut conseqüències en el seu govern, en la dimissió d'una ministra i dos alts càrrecs en una crisi inesperada que esclata en el tram final del seu mandat.
I Nicolás Maduro declara demà davant un tribunal de Nova York. L'expresident veneçolà empresonat des del gener als Estats Units, junt amb la seva dona, compareixerà per segona vegada per reclamar que es desbloquegin els seus actius per poder així fer front a la seva defensa.
Mm. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'escriptor David Uclés presenta aquesta hora La ciutat de les luces muertes, Premi Nadal d'enguany. La conversa amb la periodista Pilar Garcés havia de tenir lloc a Rata Corner, organitzador de l'acte, però l'èxit de la convocatòria d'haver 500 persones ha obligat el trasllat al pati de la Misericòrdia Palma.
Uclés va irrompre el panorama literari amb un autèntic fenomen com és La península de les cases vacies i amb La ciutat de les luces muertes ret un homenatge a la ciutat de Barcelona i a tots aquells artistes que l'han fet universal des de principi del temps. És Barcelona, però hagués pogut fer-se el mateix a una altra ciutat.
Para hacer un libro con una estrella literaria tan grande como la que tiene Barcelona, tendría que haberme ido a otra ciudad, pero no a muchas más. Por ejemplo, podría haber hecho algo similar con Londres, con París, con Nueva York, pero no se me ocurren muchas más. Y Barcelona es una de ellas. Ni siquiera Madrid, que es mi ciudad, que es donde yo vivo, la ciudad que adoro. Pero esa estela literaria es mucho más fuerte en Barcelona. Entonces, bueno, pues habría tenido otras opciones si quisiera haber cambiado la ciudad, pero no tanta.
Enmig d'una foscor sobtada amb una ciutat amb una mescladissa d'èpoques i transiten els personatges més variats, des de Rosalía a Pau Casals, des de Concha Piqué a Vargas Llosa, a Maria Aurèlia Campany, o Woody Allen, resta sentit i tot en té alhora.
Pues era la única manera, cuando yo la cantidad enorme de artistas que hay y cada uno pertenece a una época diferente, digo, mezclo toda la época o cómo los pongo. Y claro, fue una necesidad de la propia ciudad. Realmente esta novela la he construido siguiendo las órdenes que la ciudad me dictaba, de verdad.
La presentació del llibre està inclòs en els actes del desè aniversari de la llibreria Rata Corner.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 25 de març en què s'ha detingut a Palma el líder d'una cèl·lula jihadista que planejava un atemptat de gran envergadura. És la principal hipòtesi de la investigació de la Policia Nacional. Ara ja és a Madrid, on ha entrat a la presó de manera provisional fins que passi a manco de 48 hores davant un jutge de l'Audiència Nacional, Maria Eugènia Quegles.
L'arrestat estava vinculat a la planificació d'un atemptat a Espanya que seguia el món llop solitari, és a dir, sense rebre ordres ni instruccions. A més, consumia i divulgava material de contingut de l'organització terrorista Daesh en els seus perfils de xarxes socials. Una operació antiterrorista que s'ha saldat fins ara en 3 detencions a Tànger.
Accident laboral mortal a Santa Eulària de Riu.
Un home de 43 anys va caure ahir des d'una altura de 12 metres mentre podava un arbre a la urbanització de Can Fornat. En caure al buit, es va colpejar el cap amb un contenidor i després va caure a terra.
I el govern aprovarà abans de Setmana Santa un decret amb rebaixes fiscals i ajudes directes per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà.
Les ajudes directes es destinaran als sectors més afectats com el transport i el sector primari, mentre també es plantegen ajuts socials a les famílies. La presidenta Marga Proens vol que les mesures complementin les de l'executiu espanyol per pal·liar els efectes de la insularitat.
Toca superar les diferències legítimes que hi pugui haver entre les diferents opcions polítiques i no és de rebut intentar ara dividir també quan hi ha una guerra que, com dic, té uns efectes econòmics tan directes.
L'executiu reitera que seran mesures consensuades amb el grup polític en qui avui s'ha reunit i han valorat positivament la voluntat de diàleg.
Paraules de Provença en l'assemblea amb els transportistes qui avui han advertit que dilluns que ve hi haurà empreses a l'estat que no podran fer feina.
Ho ha advertit el president de la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies, Carmelo González, de visita a Mallorca, qui ha reclamat més ajuts o diu, si no, es veuran obligats a aturar.
El sector en este momento está en pérdidas, así de claro. Puede que el lunes que viene no haya servicios, porque muchas de las empresas que están trabajando con nosotros no van a tener capacidad de cargar Estamos trabajando a pérdidas.
El metro de Palma unirà el centre de ciutat i l'Hospital de Son Espases en 10 minuts l'any 2033.
Està previst que les obres, que tenen un pressupost de 300 milions d'euros, comencin en 3 anys. La línia, que arribarà fins al Secà de la Real i passarà també per Son Hugo i Son Rossinyol, es calcula que transporti cada any 3 milions de passatgers.
Per cert, que Palma ampliarà les zones d'hora a un total de 9 barris.
L'Ajuntament ho ha aprovat per unanimitat. Ampliarà la zona blava als barris de Foners, Pere Grau, Plaça de Toros, Bons Aires, Can Redó, Esfortí i Santa Catalina Nord. També ha donat llum verda a incloure els barris de Son Oliva i Son Fortesa Sud.
Porto Cristo, el Port de Soia, Porto Colom i Santa Eulària són alguns dels punts més vulnerables a les rissagues de la Mediterrània Occidental. És la conclusió d'un informe liderat per la UIB i l'Institut Espanyol d'Oceanografia, elaborat després de gairebé 2 dècades d'observació científica.
L'estudi analitza dades recollides durant 17 anys a 27 estacions costaneres de les illes i de la costa nord-oriental de la península. L'investigador Joan Villalonga assegura que és clau per planificacions futures.
Així com ho tenim ara, si qualque dia se decidís ampliar aquest port o fer reformes importants, el fet de que si ocorren aquestes rissades s'hauria de tenir en compte per fer una planificació, perquè modificacions en esport també poden modificar en la manera com afecten les rissades.
I els dos principals aqüífers de Menorca, el Migjorn i el de Subaida, es troben en una situació de perill crític.